El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
I s'ha estat esperant una estona i avui no són dies perquè ahir va haver d'esperar molt i per tant li demanem disculpes abans de saludar-lo a Joan Josep Nuet, secretari tercer de la Mesa del Parlament, que ahir va tenir un dia llarguíssim i ara fa 8 minuts que s'està esperant per parlar amb nosaltres. Per tant, gràcies i disculpi, Joan Josep Nuet, bon dia.
Cap problema, bon dia.
Ahir, realment un dia llarg, Joan Josep Nuet. La primera és com ho vau viure, perquè realment les intervencions vostres, les declaracions, van ser llargues. Joan Josep Nuet va poder sortir en llibertat sense haver de pagar fiança, que és el que s'ha imposat a la resta dels membres de la mesa. Per què creu que a vostè... Quin és l'argument que creu que va fer tombar la decisió del jutge sobre vostè?
Bueno, jo crec que el fet de que no sigui independentista va ser determinant.
És la clau, no?
Sí, sí, crec que aquest és un fet molt important perquè com que la querella té una voluntat política de castigar, podríem dir, una ideologia, doncs aquest és el nucli fort, no?, de la querella i de l'acció de la Fiscalia, no? I després també va haver un altre element que va ser molt determinant, que és que la querella, en el meu cas, deia coses que no eren certes. Hi havia tres afirmacions que eren mentides, no? I, per tant, quan això ho vam desvetllar, doncs la querella va quedar molt despullada i va quedar fins i tot en mal lloc la Fiscalia, perquè doncs una Fiscalia General de l'Estat que t'acusa de rebel·lió, que són 30 anys de presó amb unes proves que són falses, o amb unes afirmacions, no?, que diu que jo vaig fer això, vaig fer això i vaig fer això, i no t'acabi fer el contrari, doncs, bueno, deixa la Fiscalia realment amb molt mal pas. I llavors la Fiscalia va haver que recular, la Fiscalia ja no va demanar presó per mi, perquè realment era insostenible la seva posició, i per tant crec que al final el jutge això ja el va acabar absolutament convèncer que era impossible que jo anés a la presó, i per tant no va demanar cap mida cautelar en el meu cas.
Per tant, va tenir la sensació davant del jutge Pablo Llarena, en contrast amb el relat de la Fiscalia, que s'obria un bri d'esperança pel que fa a fer justícia?
Sí, sense cap dubte, perquè el jutge des del minut 1 ho va verbalitzar. Pensi que quan vam començar i a la primera reunió ja amb tots els lletrats va dir: "Estén ustedes tranquilos, esto es el Supremo, no es la Audiencia Nacional y aquí no va a pasar o no tiene por qué pasar lo que allí pasó". Per tant, va fer una espècie de declaració d'intencions amb tota la voluntat, amb tot el sentit de que, evidentment, el Suprem té un camí diferent i té una voluntat diferent i que, per tant, el Suprem és la via.
Quina trompada, no?
I per si hi havia dubtes, ho va il·luminar en focus al llarg d'aquestes 14 hores que vam estar per allà passant perquè tothom tingui clar que la via del Suprem és la via per treure la gent de la presó o perquè la gent no entra a la presó, perquè ens entenguem, no?
Ja. El fet que el Tribunal Suprem hagi demanat agrupar totes les causes instruïdes al TSJ contra la mesa del Parlament pot fer pensar que la querella contra les conselleres, els consellers que porta l'Audiència Nacional i naturalment Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, també anirà a parar a mans del jutge Pablo Llarena?
Sí, sí, hi ha una voluntat de racionalitzar en el Suprem tot. Això té una part fosca, podríem dir, perquè continuem davant d'un judici polític, no ho oblidem, això, en cap cas, que és el que es pretén, és jutjar unes idees polítiques, però, a diferència de l'Audiència Nacional, afegeix una racionalitat. I no està malament, en els temps que corren, des del punt de vista judicial, de tenir una via de seguretat, una via de racionalitat, que saps que en determinades circumstàncies, determinats casos, determinades valoracions, no hi haurà presó. I per tant crec que això és positiu i per tant crec que l'Estat d'alguna forma ha enviat un missatge de que la via del Suprem és la via per reprendre la normalitat política, si és que es pot dir normalitat política, aquestes intencions que tenen de deixar ben clar que el procés d'independència és un procés que no és tolerat políticament per l'Estat.
Clar, la sensació que vau tenir és doncs de que es criminalitza l'independentisme i per tant és un avís de cara també a les formacions polítiques de cara al 21 de desembre?
Bueno, jo, més que criminalitzar l'independentisme només, és un concepte de que el règim ens avisa de que no tolerarà ser atacat. Avui és la via independentista, si el que estiguéssim és davant d'una vaga general que planteja, no sé, la nacionalització dels bancs, ara dic una cosa, perquè ens entenguem, estaríem tots davant del Suprem en 30 anys de presó per rebels i per sediciosos. Vull dir, l'Estat què diu? No, no, és que això de l'independentisme i altres objectius polítics, que aquest concepte de rebel·lió, jo abans explicava, pensi vostè, que és un concepte que està en el Codi Penal des de finals del XIX i que parla d'armes perquè la història d'Espanya al segle XIX és la història dels pronunciamientos. Jo que sóc de Reus, que conec bé la història del general Prim, això ho tinc bastant mamat, no? I el que és que al segle XIX es feia política sent militar i arribaves al poder amb un pronunciamiento. I per tant t'aixecaves amb armes. Però evidentment estem al segle XXI. Estem a la Catalunya del segle XXI i per tant és molt complicat llegir la Catalunya del segle XXI a partir dels pronunciamientos dels militars del XIX de la història d'Espanya. Per tant, clar, estem jutjant uns fets actuals amb una legislació que en aquest aspecte té doncs 130 o 150 anys. I per tant, doncs, en algun moment et caus enrere, no? Perquè hi ha unes paraules, uns conceptes, que dius, ostres, però si això ho han tret del bagul de la història. Doncs sí, realment és el bagul de la història, perquè aquestes concepcions de fer servir la idea de la rebel·lió per atacar o per ensorrar qualsevol cosa que pugui atemptar contra el poder és una història ben vella.
I en aquest sentit, vostès continuen acusats de delictes de rebel·lió, no de conspiració per la rebel·lió.
No, no, en aquest moment la querella és viva, podríem dir, o sigui, estem investigats en aquest moment, la nostra situació processal és que som investigats, el que passa és que en aquesta compareixença que hem fet, doncs les diligències prèvies, podríem dir, doncs han sigut les que han sigut, i per tant les mides cautelars que s'han pres és que estem lliures, per tant estem en llibertat. Jo també deia avui que això per Madrid i per determinada premsa de Madrid, determinades opinions polítiques de Madrid, fins i tot d'alguns partits catalans, és que Carme Forcadell està lliure, avui li faran fotografia i és passejant per Madrid o passejant per Barcelona. Clar, hi ha alguna gent que això, bueno, doncs ho té que menjar amb una cullera grossa, perquè era la Carme era com un símbol de la persona dolenta que ha fet unes coses terribles i que tal. I, bueno, doncs un jutge ha dit que no va a la presó. Evidentment, paga una fiança, però no va a la presó. No vol dir que no vagi després a judici, ni jo mateix. Jo mateix puc anar a judici, encara que no que estic en plena llibertat. Però estem en una situació de llibertat. Per tant, vol dir que el que vam fer no era un crim, o almenys un jutge ja ens ha dit, no l'opinió pública, els mitjans de comunicació, un jutge del Suprem ens ha dit que davant del que nosaltres hem fet, de moment estem en llibertat. I per tant és un bri d'esperança, perquè és un punt de racionalitat de que pensi que tota la compareixença que van fer, tot el debat que van fer, bàsicament el debat va ser sobre la desobediència, no tant sobre la rebel·lió, perquè sobre la rebel·lió els fets no aguanten aquesta acusació, perquè no hem fet servir armes, perquè això no hi ha una conxorxa mafiosa que d'alguna forma ha usurpat les institucions catalanes, i aquestes terminologies no me les estic inventant, les explicava allà el fiscal de viva veu, no? Doncs tot això, l'argumentari i els fets són molt minsos, molt petits, és que pràcticament no s'aguanten. Estan reconstruïts, per dir-ho d'alguna manera, perquè la querella i l'al·legat de la Fiscalia és una reconstrucció de la història de Catalunya dels darrers 2 anys, feta des de Madrid amb gent doncs, que, bueno, doncs, per mi ha explicat un conte de por. Però, en canvi, doncs sí que el tema de la desobediència, que és la relació amb el Tribunal Constitucional, que, per exemple, la mesa del Parlament la vol tutelar de forma prèvia respecte als debats que pot o no gestionar que el ple debati, és un debat molt més complicat, el concepte de la desobediència. Però bé, la desobediència pot ser una inhabilitació, però evidentment mai la presó.
Però per tant, les manifestacions van ser argumentades com a instruments, encara que no violents, perquè no hi ha hagut violència, puguin potencialment... Però això
no,
és el que
van ser argumentades com violentes.
Com violentes.
Perquè, sí, van ser argumentades perquè la violència... Primer es va parlar d'una violència de les lleis. Per tant, l'acció legislativa era violència pel fiscal. I després es va parlar de que les accions massives de gent al carrer eren accions violentes.
Això és el que diu la interlocutòria.
Sí, sí, o sigui, la Fiscalia defensa que nosaltres hem actuat violentament, i que som uns violents en aquest sentit, i que la rebel·lió està plenament justificada, i per tant tindríem que estar a la presó. Aquest és el seu punt de vista.
El que passa és que això Pablo Llarena també ho recull en la interlocutòria.
Sí, sí, és que ells pensin que el que estan defensant és que això és una conxorxa on hi ha una expressió parlamentària, una expressió social i una expressió governativa. I que aquestes tres expressions estan conxorxades amb una trama, realment estan pensant en una trama mafiosa, perquè ens entrenguem, la paraula mafiosa no surt, però el concepte és un concepte d'aquest tipus, per fer el mal. i el mal és la declaració d'independència.
A vostè li van demanar
que... I que, perdoni, que demà pot ser una vaga general per no sé què, llavors diran que els sindicats s'han conxorxat amb no sé qui... Seria el mateix, amb un altre escenari.
A vostè li van demanar de dir, escolta, tu estàs disposat a continuar-te a dedicar a la política, però mai contravenir i desobeir la Constitució? Li van preguntar així directament?
No, no, a mi això no m'ho van preguntar, si jo faria política, si jo em presentaria les llistes, coses d'aquestes, a mi no m'ho van preguntar. Ho van preguntar altres companys, que sí els hi van preguntar directament si anirien en llistes electorals. Això sí que va passar en altres companys, en el meu cas no.
En el seu cas no, i tampoc li van preguntar si assumia l'aplicació de l'article 155?
No, tampoc, no. Perquè jo, clar, del meu relat ja es desprèn una determinada visió que, evidentment, doncs, significa que, evidentment, a mi els preceptes constitucionals i estatutaris no em fan nosa, i, per tant, jo vaig votar en el seu moment de forma conseqüent amb aquesta visió que té la meva formació política, que és l'espai dels comuns, que és que anem a tot, però, evidentment, hem de lluitar-ho des de la situació actual, trencant els candaus d'una altra manera, perquè, evidentment, el gran debat que hi havia allí era si la via unilateral seguiria o no seguiria, si seguirien fent les coses independentment de que la resta de l'Estat hi estiguin d'acord, no hi estiguin d'acord, es posin com es posin. Aquest era el debat que hi havia de fons, perquè ens entenguem.
I aquest debat el va fer explícit el magistrat?
Sí, sí, això apareix tant per fiscal, el fiscal, perquè després el jutge, en el meu cas, per exemple, no va fer ni una pregunta.
Res, no li va preguntar res.
I a la resta li va preguntar molt poquetes coses. El jutge allí era realment jutge. Això també ho tinc que dir clar. Hi havia una fiscalia que anava per totes, vaja, que ens hagués posat a presó a pa i aigua 30 anys des d'ahir mateix, si hagués pogut, no? I hi havia un jutge que no volia fer això. Això és evident, ho va deixar clar des del primer minut, ho va deixar clar en el darrer minut, i per tant el jutge volia una altra cosa. I per tant al final el jutge fa una resolució final en què no fa cas al fiscal. Pensi que el fiscal va defensar amb vehemència que com que l'Audiència Nacional havia decretat presó incondicional sense fiança, el Suprem tenia que decretar presó incondicional sense fiança. I evidentment el magistrat en un altre moment, el jutge, perdó, en un altre moment que parlava un altre advocat, va deixar ben clar que aquí qui mana és el Tribunal Suprem. Qui diu el que s'ha de fer i qui dicta la norma és el Tribunal Suprem, i la resta de tribunals van per darrere. Per tant, és una desautorització total i absoluta de la jutgessa Lamela de l'Audiència Nacional. Senyala un camí, que el camí és el Suprem, no és l'Audiència Nacional, i fins i tot ve a dir, amb el llenguatge judicial estem parlant, això no són declaracions directes, de que l'Audiència Nacional ha sigut una equivocació. I que, per tant, evidentment, si es concentren al Suprem, si els membres del govern que estan a la presó demanen al Suprem la revisió, perquè quan passi el Suprem, obligatòriament la primera mida és revisar les cautelars de l'Audiència Nacional. Per tant, els està dient que potser en setmanes, perquè ens entenguem, no sé quan això serà de ràpid, en setmanes els membres del govern de la presó poden estar en llibertat, i per tant penso que aquest és un missatge clar. I fins i tot, jo ja ho he defensat, crec que els membres del govern que estan a Bèlgica també, si tornen a través del Suprem, trobaran la llibertat. Evidentment, hi ha una complicació, que és el tema de Bèlgica, el que ha significat en aquest tema, però també hi ha una voluntat claríssima de que la via del Suprem sigui la via de la llibertat. Torno a repetir, no oblidem que estem dins una càpsula de criminalització de les idees polítiques. No, no, això no ho han trencat. Però, evidentment, amb la gent a casa i que no estigui a la presó, doncs aquest debat l'abordarem millor que amb la gent a la presó, això és evident, no? I després no em vull oblidar dels Jordis. O sigui, els Jordis és un factor clau, ells han d'anar també, han de ser portats al tema del Suprem, i estic segur que la revisió que s'ha negat en rodó l'Audiència Nacional, el Suprem la revisarà de positiva, i tindrem els dos Jordis a casa, que en tenim moltes ganes.
I una última qüestió, Joan Josep Nuet. Per què creu que no es va deixar pagar la fiança ahir a Carme Forcadell?
Bé, jo tinc una visió particular, no? Jo crec que volien que la Carme estés unes hores al Calameco. I que igual que el jutge no la volia la pressió, això està claríssim, perquè la pressió que tenia perquè anés a la presó i les cavernes mediàtiques estan aquí bufant perquè la Carme és un símbol, no? Ell que va decidir que no aniria a la presó si a través d'aquest mecanisme de la fiança, perquè crec que els 150.000 euros ja hi eren ahir, per tant es podia haver fet aquest tema, doncs que el jutge o el fiscal van marxar. I per tant va haver un moment que ja no es podia fer aquest tram. Jo crec que volien que la Carme estigués unes hores al Calameco, perquè això també és un missatge, és una advertència, no? Tenint en compte que saben que demà la Carme estarà lliure, anirà a mitjans, anirà a casa seva, laborant pel carrer, i per tant tota aquesta caverna haurà de menjar moltes patates, per entendre'ns, per suportar que aquest símbol, que és la Carme Forcadell, estigui lliure, no? I per tant jo crec que ell era conscient d'aquests equilibris, i aquestes hores a la presó també a ell li donen allò de dir, bueno, doncs jo unes hores
l'he tinguda.
L'he tinguda, exacte. Sí,
Joan Josep Nuet, una vegada més, li he d'agrair tot. La claredat amb la que exposa les idees, la velocitat amb la que ho fa i la contundència amb la que s'expressa. Per tant, gràcies per atendre'ns en un dia, sens dubte, difícil. Estem molt contents que siguin a casa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. El Matí de Catalunya Ràdio.